Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda.
Hola!
Quina olor de juliol, eh?
Sí, de 1 de juliol.
De juliol.
Juliol.
És que és el juliol, és el mes que vaig néixer.
Ah, sí?
La setmana que ve és el meu aniversari.
El 7.
No, senyor, el 7 és el Sant Fermín, jo sóc el 8.
Això, és veritat.
Molt bé.
Gràcies. Gràcies.
Molt bé, Ricky.
M'he cobert de glòria. Glòria bendita. Ai, senyor. És veritat, el 7 és Sant Fermín.
Sí.
Estem ja com
sí,
aquell
clar.
Que diu a l'esport.
Jo no hi seré perquè vaig a... El Sant Fermín és enguany.
Ja, ja. Bueno, doncs pues escolta, que tu passis
bé. No, no m'he perdut res.
Bueno, l'ambient és... Mira, jo és una de les coses que, sincerament, no conec.
Doncs vinga,
sí, sí,
ja trigues.
T'ho dic en sèrio, eh? Uh-huh. No, i em faria... Conec Pamplona i he anat en diverses ocasions. Hi ha un ambient fantàstic. I el Sant Fermín es deu ser una bogeria, evidentment, és una bogeria, no? Esperem
Vinga.
Que no passi res.
Esperem, toquem fusta. Mundial de futbol, aquests són els partits d'avui.
Avui. Sí.
Anglaterra, República Democràtica del Congo a la tarda i a la nit.
Sí.
Bèlgica, Senegal, eh?
Això mateix, ni més ni menys.
Qui passi del futbol o combini les dues coses, els hi recomanem el programa de la Candela Figueres.
Sí.
No. Cita bestial.
Això mateix.
A 3CAT.
Amb un munt de coses. I després, bueno, hem seleccionat dos pel·lícules. Una, bueno, és una pel·lícula d'aquestes d'acció que és prou divertida, dirigida per Renny Harlin i protagonitzada per Sylvester Stallone, John Lithgow.
Sylvester Stallone.
Home, clar.
Li agrada molt.
Clar, m'agrada molt. A més, aquesta pel·lícula està molt bé perquè és de muntanyes.
De muntanyes?
S'hi diu molt amb Andorra.
Ah.
Sí, sí, sí. No, està bé, és d'acció i està bé. Mm-hmm. I l'altra és una clàssica. Bueno, aquesta la fan a Movistar, el canal Movistar. I l'altre la fa també Movistar, però el canal Clàssicos, que és Duelo de Titanes.
Aquesta és bastant antiga, té a vora 70 anys, és del 57.
Exacte.
Dirigida per John Sturgers, amb Burt Lancaster, Kirk Douglas, ella és la Rhonda Fleming.
Sí.
El Lee Van Cleef, també. No pot faltar.
El John Huston.
El John Huston.
Sí, o sigui que, bueno, és una també pel·lícula de l'Oeste, però molt, molt bona. La veritat és que a mi m'agrada molt. Són les dues recomanacions. N'hi ha un fotimer de pel·lícules, no us les acabareu. És més, ja ho, si encara no l'heu vista, avui també hi ha Pretty Woman.
Otra vegada.
Però això sí, eh? La Movistar.
Sí, que ahir era Telecinco, no?
Ahir era Telecinco.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. Les assegurances, de veritat les entenem? Descobreix ara tot el que has de saber per protegir-te bé. Amb Assegur, el món de les assegurances, parlem clar. Assegur, sempre al teu
costat. Doncs un dia més tornem a estar aquí amb la gent d'Assegur. Com passen els dies, Riqui?
Molt.
Bé, les setmanes
molt ràpid.
En aquest
bueno,
sentit,
mira, de fet,
eh?
Ja, com aquell que diu, ja estrenem més.
Estrenem més, home. Anem acabant la temporada.
Juliol.
Sí, sí. Arriben
juliol,
vacances.
Fa molt sol.
Fa molt sol, que serà que no n'ha fet el juny. I
sí,
calor.
Sí, molta. Bueno, doncs pues res, com ja és habitual, avui sí. Ens acompanya el Toni Navarro, que és el cap de... caps de... vendes i de tot el que faci falta d'Assegur.
De tot.
Qualsevol marrón.
Sí. Qualsevol...
Aquest.
O sigui, director de marrons.
Sí.
Director de marrons.
Clarament.
Sí, no.
Escolta, a veure, avui tenim un tema que quan l'estàvem preparant amb el Ricky,
sí.
Dèiem, és una mica complexa pel fet de que
sí.
El desconeixíem.
Totalment.
I ara parlant una miqueta abans amb el Toni, diu, no, tranquils, ja veureu. Vinga. El títol és Quan una decisió de l'empresa pot afectar el teu patrimoni personal. Assegurança de responsabilitat civil d'administradors i directius, l'anomenat DIO.
Deia el di.
Toni, benvingut. Sí. Gràcies.
Com esteu?
Molt bé, Toni, molt bé. Això del di, això, doncs, no ho conec, sí, tot això.
Ho posem així perquè quedi xulo, eh?
Clar, sí, clar, home.
Directors and officers, eh? Això,
perdó?
Directors and officers, no? Això, estic traient tot l'anglès que tinc.
Directors d'oficina. Jo ho he
catalanitzat.
No, al final el que és qualsevol que prengui una decisió. Ah. És a dir, al final, una cosa és la teva activitat d'empresa, i un altre tema és quan agafes qualsevol posició, qualsevol persona que tingui un mando intermetge, qualsevol cosa que al final has de prendre una decisió.
Sí.
De qualsevol mena pot afectar, però quan pensem això, pensem al comitè de direcció de la companyia, no un simple responsable de determinat departament pren decisions, un advocat intern de la companyia pren decisions.
Sí.
Algú tan senzill com una persona que no pren decisions com a tal, però que, per exemple, té el títol de riscos laborals, és el responsable si passa algun accident laboral subsidiari d'això, no?
Llavors,
al final, qualsevol persona que pugui prendre qualsevol tipus de decisió, per tant, té responsabilitat.
Val, qualsevol persona amb comandament.
Correcte. Llavors, per què diem això, no? Ostres, no, el patrimoni personal. Dius, para un moment, si m'ha muntat una societat, com que això m'afecta el patrimoni personal? Si la societat, sempre, quan fas la pregunta, no? Tothom diu, tu per què muntes una societat? I la gent sempre et diu el mateix. Pues per un tema fiscal, d'optimització fiscal, i perquè la responsabilitat estigui limitada, no? Que no pugui arribar al meu patrimoni personal. Però no és exactament així. I us poso un exemple.
Sí.
El meu. Jo agafarem a mi d'exemple, que sempre és fàcil.
Vale.
Jo formo part del comitè de direcció de la companyia.
De segur.
Què vol dir? Això quan m'afectaria? Jo, per exemple, les decisions que jo prengui comercials formen part de la meva activitat normal de companyia asseguradora, cap problema. Però com comitè de direcció puc prendre una decisió a nivell financer, per exemple. Formo part de les persones que decidim, doncs, el millor, o sigui, tinc un flux de caixa positiu, com l'invertim? I imagineu que aquesta inversió no és correcta perquè el millor va contra la política d'inversions de la companyia. I nosaltres, com a comitè de direcció, no ens adonem i tirem endavant. Aquesta inversió va malament i llavors un dels propietaris fa una denúncia contra nosaltres, hem pres una decisió inadequada.
En aquest cas, contra tu.
Podria ser, per exemple, contra mi, perquè potser l'he pres jo. Perfecte.
Exacte.
Pues llavors, jo o dues persones mancomunades, al final, algú ha pres una decisió per error, no volíem fer-ho malament, hi ha un error, i ens hem equivocat, però això té un impacte econòmic negatiu, i algú afectat ens denuncia. Pues clar, això no forma part de l'activitat normal de segur, és una decisió. Per què? Perquè soc directiu i has de prendre decisions. Això és d'on dona cobertura.
Yeah.
I moltes vegades pensem en grans companyies, en tamanys, abans ho comentàvem, no? És a dir, jo a Espanya, per exemple, feia molt als restaurants. I dius, hòstia, restauració, són normalment locals, treballen 4, 5 persones, raro, no? Perquè a Espanya, per exemple, el tema de denúncies per d'àmbit laboral són molt habituals. Passa el mateix. Si la denúncia és per algo que ha passat a l'empresa, un aliment s'ha posat en mal estat, cap problema, això donarà cobertura a la responsabilitat civil del propi establiment. Però què passa quan fas fora una persona perquè potser arriba en males condicions, pel que sigui, i aquesta persona diu que l'estàs assetjant? Pues això, la denúncia no és contra el restaurant com a tal o contra la societat, és contra una persona específica que pot ser
El cap de cuina, per exemple.
Potser el cap de cuina no ha de ser... Llavors, com queda coberta aquesta persona? Perquè si hi ha una sanció no anirà contra la societat. La multa aniria contra la persona que ha executat l'assetjament laboral. Llavors, clar, no és tan evident i és un producte que de fet, és innominat. Jo crec que és una cosa superinteressant. Tu el fas a nom de la societat i queda cobert tot el que prengui decisions a la societat. És innominat, precisament per això. Perquè decisions no només les prenen els comitès de direcció. Hi ha molts responsables de departament, hi ha molta gent que ha de prendre decisions en el dia a dia. O gent, el que parlem, per exemple, una cosa que sap molt poca gent, però que és així, sempre algú ostenta el títol de riscos laborals a l'empresa. Sí. A vegades és un mateix propietari, a vegades és un empleat. Un cap, per exemple, de departament, doncs, escolta, el cap de fàbrica, no? Doncs, riscos laborals, se l'ha tret i el títol. Què passa? Que si hi ha un accident laboral, ell subsidiàriament és responsable. Què vol dir això, subsidiàriament? Que si l'empresa, amb la indemnització que defineix un batlle, no pogués fer front i fa fallit, el que falta per pagar, subsidiàriament se li pot reclamar a aquesta persona.
Yeah. Llavors dius, hòstia, però és un treballador, no sí. té res a veure, i és un treballador que tampoc està al comitè. Ja, ja, és que no va així. Per això la importància d'això, no? És a dir, perquè qualsevol decisió que prens o qualsevol accés que de manera subsidiària se't pugui reclamar, o directa, ja us dic, per exemple, un altre tema que no és tan habitual, però que també passa, assetjament sexual.
Ah, bueno, sí, que a més, i lamentablement cada vegada n'hi ha més.
Sí, sí,
això,
clar.
Però clar, sí. què passa amb aquestes assegurances? No? Dius, ostres, però l'assetjament sexual, clar, l'assegurança no es predisposa ni a favor ni en contra. És a dir, assetjaments sexuals sabem que n'hi han que són reals i sabem que n'hi han que no ho són. Mm. Per desgràcia, doncs n'hi han de dos
també.
Tipus. Què passa? Lògicament, tu el que has de tenir és una defensa. Mm. I el batge definirà en funció de les proves i en funció de lo que surti allà si realment s'ha produït o no s'ha produït. Mm-hmm. Pues clar, aquestes assegurances donen cobertures del moment zero. És a dir, no només paguen. Imagina't que el batge diu, no, tinc els meus dubtes i com a mínim et demano una fiança de 100.000 euros per començar. I jo no les tinc.
Com?
Què fas amb això? Mm-hmm. Pues automàticament aquesta assegurança, des del moment zero que tu tens la comunicació i comuniques a les asseguradores, s'encarrega de tot. Fiances, advocats, tot el procés, i després, si finalment perds, doncs també la indemnització. Mm-hmm. Una cobertura global com a
tal. Ja, aleshores, bueno, de tota manera, clar, sempre estem parlant per directius, no? Gent que té...
No necessàriament.
És que, clar, quan parlem de ja no, i a més ho diem així en anglès, que queda molt bé, no? Dius, ostres, estàs pensant en una persona d'un nivell espectacular.
Sí.
No. No té per què, hi ha molta gent que té decisions de companyia i són simplement responsables de tres persones.
Mm. Sí, sí.
Un cap de departament de qualsevol tipus, doncs ja és responsable, ja pren decisions sobre aquestes persones, i es pot equivocar.
Ja. Bueno, jo quan deia això em referia que no és no és una assegurança per empleats, per entendre, no. Que no tenen cap responsabilitat.
No. En principi és una assegurança que hauria de fer l'empresa per donar cobertura a tots els empleats que prenen decisions en el moment en què la contracten i a posteriori, perquè això també passa. Jo entro i no sóc responsable de res, sóc un treballador. Bueno. No tinc cap responsabilitat, però ho faig bé i em dona una responsabilitat.
Vale.
Per això és important que sigui nominat.
Vale.
Com estaria jo cobert si no estava la pòlissa? No, són innominades per això, perquè donen cobertura a totes les persones que prenen decisions a la companyia, i així ho defineix el condicionat, especifica molt clarament això. I és un dels avantatges molt importants. I un altre avantatge que també especifica el condicionat, com la reclamació és personal, no desapareix amb l'amor.
Amb l'amor.
Un altre tema molt important aquí, clar, quan tu, imagina't, una persona, hi ha una reclamació en camí, i per desgràcia més, per la persona mor.
Sí.
Va contra la família. Amb els hereus,
clar.
Lògicament és personal, no desapareix. No és una reclamació societària, va contra el patrimoni personal perquè va directe a la persona. Llavors totes aquestes coses es dona cobertura, i una de les preguntes que vaig fer quan em va fitxar segur va ser si tenia una assegurança de dia, no? Va ser la meva primera pregunta que em va sorprendre molt al director general. Diu, hòstia, per què em preguntes això? Diu, és que jo, si no la tinc, no hi vaig directament. És
a dir, ho tens, evidentment,
sí, no? Està, evidentment, i és, però és que no venia, sinó, però no clar, per res, perquè no vull fer res malament, jo...
No, i tant.
Però em puc equivocar, no sóc infal·lible, llavors el que tinc molt clar és que això el que no pot afectar és a la meva família. Llavors, si afecta el meu patrimoni personal, al final afectarà la família, llavors això és el que fa, és eliminar això, aquest risc.
Se'n fan moltes d'aquestes?
Pues mira, jo quan vaig arribar a Andorra em van dir que aquí no era costum. Però la veritat és que el que me n'adono és que quan ho expliques i... crec que és un tema més de desconeixença que jo no que realment
sí.
De,
sí.
Perquè quan ho expliques m'he trobat molt poca gent que em digui que no la vol fer. Llavors jo crec que és un tema de desconeixement, de dir, clar, em deia, no, però és que clar, Andorra això està 100% limitat. Dic, mira, doncs una de les coses que t'ho diu molt clar, que pot ser un error, i que per exemple el tema d'auditoria de comptes, quan si ets has obligat, doncs ja és un tema que es consideraria que és un tema que ja podria haver responsabilitat subsidiària. Que tu, per exemple, no prenguis la decisió quan una societat va malament, i això passa molt sobretot amb les empreses familiars, no?
Sí.
És la meva empresa, l'he fet jo, l'ha fet l'avi, l'ha fet... les coses van malament i tu no vols reconèixer que les coses van malament, és a dir, tu no vols reconèixer que l'empresa està en fallit. Per què? Perquè hi ha una part emocional darrere molt important. Però això la llei, les emocions no les entén. Llavors, la llei el que diu aquí a Andorra, per exemple, és, escolta'm, si tu no la fas voluntària, ja ets responsable subsidiari. Què vol dir això? Si un proveïdor que li diu que és l'empresa me la presenta a ell, ja no ha estat voluntària, ja és forçosa. Llavors, ja els propietaris, per exemple, o els directius, ja tindrien responsabilitat subsidiària sobre això. A Espanya, per exemple, que aquí a Andorra no ha arribat, però segur que en algun moment es faci que ens millorin la llei en aquest aspecte, segur. A nivell tributari sempre són responsables subsidiaris l'administrador. Sempre. Independentment de que ho hagi fet bé, malament,
yeah.
Sempre. És a dir, per què? Perquè és una manera de garantir que, com a mínim, la part tributària sempre es pagarà. I a Espanya, per exemple, és així, està marcat per llei, així de senzill. Llavors, és una assegurança que sembla molt estranya, no? Com sí, molt de molt nivell,
sí.
Però al final és una assegurança que la gent hauria de tenir sempre al cap. Molt important tenir-la, no? De fet, bueno, el cas molt famós és el de Boeing. No sé si el cas de Boeing, no? L'empresa aquesta americana.
No.
Bueno, pues, bueno, va haver un accident, etcètera, no? Hi ha una reclamació, no? I tu dius, bueno, un accident d'un avió, pues, un problema de manteniment, pues, això afectarà pues, la responsabilitat civil de la companyia, no? Bueno, pues la reclamació també va arribar al Consell d'Administració perquè no havien pres les mesures de control adequades perquè això no passés.
Clar.
Ja.
Clar, i tu dius, hosti, el comitè de direcció veig números, no. Ja, bueno, això no és el meu problema. Tu ets un comitè de direcció i tens responsabilitat. Si només veus números i vols veure més coses, demana-la. Al final, la resolució és una resolució bastant famosa. La broma van ser 200... Us ho dic de cap, però em sembla que van ser 253 milions d'euros, la broma. Que... I aquí l'assegurança deia, no, va haver de pagar també una
part. Va haver de pagar.
Va haver de pagar una part perquè va haver-hi reclamació també contra els directius.
Déu-n'hi-do. Bueno, doncs, no sé...
No, el que hem de... És que més o menys ho he anat explicant tot, perquè tenim també que teníem aquesta pregunta, però hi ha la resposta. Què cobreix realment aquesta assegurança? Ho hem explicat?
Sí, penso que...
Ho ens has explicat, millor dit?
Sí. Insisteixo, és una assegurança que no només hem de pensar la part de pagar, aquesta és l'última part de la cobertura. Cobertura, el més important és tot el que passa pel camí. És a dir, que un batlle pot decidir que has de fer un aval. I jo no el tinc personalment. Un aval, em demana un aval de 200.000 euros, doncs m'agradaria dir, doncs agafa-ho, però no el tinc. Llavors, i d'on ho treus? Perquè per fer un aval de 200.000 euros jo no conec moltes més opcions de que tinguis algo que realment el banc t'ho farà si tens un valor darrere que te
l'ha.
Però si no, no te'l farà. Llavors, clar, i llavors això ja és... Depèn de si és per un tema penal o un tema pot ser inclús punible, ja pots acabar dient, no, si tu no m'acompleixes el que et demano com a batlle, ja et fico a la presó. Clar, és un tema sorprenent, però és així de contundent el
sí,
tema.
No.
És...
Ostres, Toni, des de que fem aquests espais i parles de... Hi ha una quantitat d'assegurances...
Sí, jo és que quedo esparverada, també, no?
Quantes assegurances has de tenir per estar cobert amb tot?
Ara mateix, i us dic, a nivell nostre, com a companyia, tenim unes 32 referències de productes diferents.
Imagina't.
Passa que jo sempre dic el mateix, després ja el sentit comú. És a dir, si tu em dius, ostres, aquesta la necessites? Jo diria, aquesta per mi és la primera. Bueno, jo, de fet, ja us ho he dit, abans de venir, abans de parlar ni de sou, ja li vas dir, aquesta si no tenim aquesta, no vindré. Així de senzill,
yeah.
Perquè per mi és bàsica. Però és veritat que el meu convenciment personal també ajuda que la gent també agafi la importància. Això també afecta, és a dir, al final, quan tu ets una persona que tens la noció del risc molt elevada en aquest aspecte i entens molt bé aquest tema i tens molt clar... t'ajuda també a fer veure a la gent aquest risc. Perquè si no, potser és un risc no tan evident.
Toni, què és el que queda fora, el que queda exclòs d'aquesta assegurança?
A veure, normalment el que no farem és donar cobertura a un frau. Què vol dir això? Què queda fora? Quan la teva activitat és fraudulenta, és dolenta, fas un acte de dol, el que es diu, no? És a dir, al final, si tu fas les coses malament adrede, això no
home,
és
sí, esclar.
Ja.
No, això és mala, mala gaita,
O que no quedarà cobert. Home, jo em faig l'assegurança ara perquè sé que m'ha passat ja alguna cosa. No, les assegurances es fan abans de que passin les coses.
Sí,
però us sorprendríeu.
No, ja m'ho penso.
Perquè hi ha picaresca, no?
Home, no, picaresca. Mira, jo aquí a Andorra encara no m'ha passat, però a Espanya em van intentar fer una assegurança via una persona morta.
Què em dius ara?
La van fer online, van falsificar la firma, el que passa que després el certificat de defunció, però lògicament la data ja no encaixava. I
home,
ja...
dius això 40-30 anys enrere, però avui en dia no? Però vaja, no? Si cola, no?
Si cola. El frau existeix. Penseu que les asseguradores calculem que el frau es mou entre un 15 o un 20% del que paguem. de lo que paguem, és a dir, assumim que dintre del pagament ja sabem que hi ha un percentatge que serà frau, però si no el pots demostrar, l'has de pagar.
Ja, això és com els que tenen una botiga i ja compten que hi haurà una sèrie de robatoris a la botiga i
que ja s'hi compten,
no?
Té un concepte fiscal, pèrdues, no sé què, esperades, alguna cosa així, que bueno, al final és que sempre els deixen deduir de fet de la renda inclús un 10, un 15%. Precisament pel mateix, perquè no ho pots evitar, saps què passarà? Doncs aquí és el mateix, a dir, nosaltres sabem. Llavors, aquí sobretot, però fora d'això, fixa't el que et dic, que realment sigui un acte fraudulent per la teva part, o que realment sigui anterior, i tu en tinguis constància, ojo que aquest tema és important. Aquestes pòlisses tenen una opció que es pot contractar retroactivitat il·limitada. Què vol dir això?
Sí, explico.
Que si el fet ha passat abans de que jo contracti, però jo no en tenia coneixement, també estaré cobert. Això és molt important.
Home, sí.
Per què? Perquè, hòstia, jo actuo de bona fe, me la faig, m'ha vingut el Toni, m'ha encantat com ho ha explicat i me la faig. Jo no sé res i resulta que, bueno, les batllies tenen la seva velocitat. I resulta que no he tingut cap tipus de comunicació, cap tipus de reclamació i em trobo de cop. Primera citació. Com sabem nosaltres si no hi ha cobertura o no? Precisament per això. Si és primera citació, vol dir que tu no eres coneixedor.
Clar, clar. Mm-hmm.
Si és segona o tercera, no em pots dir que no eres coneixedor, que no l'has volgut agafar és una cosa.
Sí, no, no, tant, i tant.
Coneixedor ets. Llavors, la gran diferència per nosaltres, a nivell de cobertura, per exemple, una de les coses que ens fixem és això.
Yeah.
Si és primera, doncs és primera, és evident que... Per això que us acabo de dir és molt important, per exemple, i això és important a Andorra, clar, les... substitucions familiars, no? L'avi es retira, entra el net, entra el nebot perquè el pare passa tal...
Sí, sí,
al final,
sí.
En aquestes, sobretot, empreses familiars, aquesta producte és molt important. Perquè ara tu te'n surts, tu ho has fet molt bé, i tu te'n surts.
Uh-huh.
I ara acaba d'entrar pues, el teu net, que potser és, en lloc d'un cotxe normalet és més de Lambos, i un cotxe de no sé què, no sé quants... I això que sempre diuen que la tercera generació ho arruïna tot, no?
Sí, pues,
això és el que diuen.
Sí, és veritat.
Sí.
Com a mínim que tu que t'has sortit ja de l'empresa i t'has jubilat com un senyor, que no et vinguin després sustos. Per això es dona cobertura també al sex fins a 5 anys.
Yeah.
Ah, molt bé.
Que és
el
que la llei també. Pues això és una altra cobertura també molt important a la pòlissa.
Molt important, i efectivament, per igual li surt el net xungo.
Doncs... Sí, no, no, això ha passat en moltes empreses familiars. Bueno, no?
I aquí n'hi ha moltes, d'empreses familiars.
Sí, Andorra és un lloc que m'ha sorprès bastant en aquest aspecte.
Sí.
Molts grups familiars i molta empresa familiar.
Sí, senyor.
De fet, trobes més empresa familiar que professional amb el concepte, que no vol dir que no siguin professionals.
Sí, que sí.
Però que molts directius són família, no són professionals de fora, fitxats i específics. No? És veritat que és una empresa en general. Generar un teixit professional doncs, molt, molt, molt familiar.
Mm-hmm.
I és. Llavors, aquest tipus de coses encara esdevenen més importants. Perquè, precisament, moltes vegades, la falta de coneixement no t'eximeix, no?
Yeah.
I, precisament, aquest tipus de pòlisses, en llocs on potser no hi ha un nivell de professionalitat tan, tan elevat, perquè, doncs, perquè el mercat és el que és, hi ha les persones que hi ha, no? Que no... Ah, jo, per exemple, doncs, he estat a 5 empreses abans de venir aquí. Doncs, al final portes un recorregut professional que has après moltes coses. Com dic, jo no vinc après. Al final n'has après en el dia a dia i has vist molts ambients. Clar, aquí és més difícil perquè l'entorn és més petit, és més tancat. Llavors, els errors o la falta de coneixement de determinades coses són més probables.
Yeah.
Perquè hi ha menys professionalització d'aquest àmbit. No? Llavors... aquest tipus de cobertures encara són més bàsiques. En
I tant,
aspecte.
I tant. La frase lapidària, que molt bé el guió que ens posa, és la societat pot ser limitada, la responsabilitat de qui decideix no sempre.
No sempre ho és. No sempre ho és. És així. De veritat, o sigui, és un tema... I penseu, no penseu la gran empresa, penseu en l'exemple del restaurant.
Sí, crec que ho he quedat amb això.
Veiem les coses com, ui, això és... No, això és per tothom. El que canvia si és una gran empresa o una petita empresa és el volum que assegures, el capital assegurat.
Yeah.
És a dir, si és una gran empresa, potser fas una deia nou amb cobertura de 5 milions d'assegurança i si ets un petitó faràs una de mig milió.
Clar.
Ja està, no passa
això
res.
Això s'adequa a cada...
S'adequa i el preu s'adequa envers això. Ja està.
Molt bé, doncs, Toni, ens trobem la propera. Que, com sempre diem, el temps passa volant.
Sí, tant i tant s'hi passa. Bueno, pues res, escolta...
I moltes gràcies.
Gràcies, Toni.
A vosaltres, com sempre.
I no sé, començo ja a donar-li voltes amb això de la...
Ja t'he deixat preocupat, Riqui, ja t'he deixat preocupat.
Que tens una empresa, estàs... Tu... Ah, tens responsabilitat. Home, ara m'ho expliques, perquè si sí, no ens allargarem.
Sempre, sempre tinc responsabilitat.
Gràcies.
És una persona responsable.
Una abraçada. Gràcies. Fins aviat, adéu-siau. Adéu, adéu.
Ara sí que s'entén. Assegur t'ha ofert el món de les assegurances. Parlem clar.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ens hem tornat molt caribenys.
Sí, sí, m'agrada molt.
L'efecte estiu, això, eh?
Doncs sí, anem a Buenavista Social Club, que és el nom d'un club social molt popular a l'Havana.
No, sí, pobra Havana, com pobre està. Com està pobra Cuba, eh?
Com està Cuba.
És horrorós.
És horrorós. Bé, doncs allà els
es ballava.
Es ballava, es cantava. No sé si això encara ho continuen fent perquè precisament el país no està... La ballen molt, però...
Sense música i
això,
sense
això.
Cantar, eh?
Bueno, doncs avui Buenavista Social Club amb una cançó dedicada a la meva companya. Especial dedicada a la Candela Colls.
Bueno, no, la cançó es diu Candela.
Bueno, sí.
A seques.
Bueno, a seques,
eh?
Però bueno,
molt bé, doncs vinga.
Jo te la dedico.
Ritme caribeny per donar ànims a la població cubana, que també en tenim aquí al Principat d'Andorra,
oh,
eh?
En tenim,
vinga, adéu-siau.
Adéu. I ara sí que...